anem a parlar de teatre, anem a parlar d'aquest 23F Anatomia d'un instant que hi ha al Teatre Lliure de Gràcia, dirigit per l'Àlex Rigola.
No tenia ganes de saltar una vez más. Me quedé de lado sin saber reaccionar. Son muchos años buscando aquí la felicidad o el despertar. Y es que ningún lugar es el erróneo que más da. Todo andará, pero mi cuerpo está tan harto de tambalear. Too many drives.
Mira, pensava començar pel principi, però començaré pel final. Perquè es pot dir com acaba musicalment l'obra?
Acaba amb una festa.
Acaba amb una festa, amb aquesta banda sonora.
És que...
És que és...
Quin descobriment, no? És de les poques coses bones que ens ha portat la pandèmia.
Tens tota la raó, Rigoberta Bandini. Quina meravella. I acabes amb ella, i acabes amb la seva música, i acabes amb algunes de les reflexions de les seves lletres.
Muy poco espíritu.
Muy poco espíritu. Ara o fa 40 anys?
Ara, ja, i fa 40 anys. Precisament el teatre és això, és recordar-nos una mica que hem d'estar alertes, no? I no tan alertes amb els altres, sinó amb nosaltres mateixos. En aquest espectacle que hem fet, no sé, hi ha uns quants que sembla que esperaven que hi hagués un posicionament ideològic molt bèstia. Tot és política, en l'art tot és política, absolutament. Però el teatre jo no crec que sigui el territori de grans ideologies, sinó de confrontar-te amb tu mateix. O sigui, tu el que esperes quan vas a un teatre, o que menys jo espero o intento donar, són preguntes. Que la gent es faci preguntes, no? On estic jo respecte a això? Què hi ha de paral·lel entre la meva vida i el que està passant? I llavors, el 23F, a part d'explicar-nos un període de la transició, que per qui no el conegui o per qui el vulgui repassar, trobo que és interessant, i a mi m'agrada, a mi sobretot el que m'agrada és el tracte dels fets, no? Com persones tan diferents i amb un recorregut tan particular, no? S'han de trobar. I fins i tot què passa quan es troben, no? Això és igual que quan tu tens una proveta i tens una sèrie d'elements químics que hi poses a dintre i aquests reaccionen, i a vegades reaccionen d'una manera i a vegades d'una altra.
Ara anirem, aquesta coincidència de diferents personatges, bàsicament Suárez, Carrillo i Gutiérrez Mellado, o principalment, no només.
I el rei,
clar, evidentment, convidat d'honor de la festa. Però abans deies fer-nos preguntes. Segurament una de les grans preguntes amb les que el públic surt després de veure aquesta obra és: per què ningú es va moure? Que jo crec que és una reflexió que s'ha fet poc a nivell de debat públic, no? Socialment, aquell 23F, i el Pep Cruz, un moment que ho diu, no? Cap al final, diu, és que no va sortir ningú al carrer. És a dir, si hagués triomfat el cop d'estat, haguéssim abaixat els braços?
És veritat que durant aquell període, el període de la transició, hi ha molta gent mobilitzant-se. Però sí que és veritat que en un moment que surten pistoles, tothom es va quedar a casa i es va dir la nit dels transistors. No es va dir ni la nit de les places, ni la nit dels carrers, ni la nit de les universitats. Es va dir la nit dels transistors perquè tothom es va quedar a casa esperant que algú... Tothom, o gairebé tothom, eh? Evidentment, sempre hi ha excepcions. I és curiós, vull dir, que on estem nosaltres de tot això, o quan les coses es posen realment dures, on som. De totes maneres, la reflexió, ja et dic, és molt més humana que no intentar carregar piles sobre... o posar molta energia perquè no ens vam mobilitzar més, eh? Vull dir, no, aquest no és tampoc el significat de l'espectacle.
Aquests tres personatges principals, quatre, tres més un, que coincideixen, però els que coincideixen al Congrés dels Diputats, que són tan diferents, no? I amb l'obra aneu repassant d'on venen, quina és la trajectòria de cada un d'ells i els punts de confluència. El de Carrillo i Suárez... segurament per molta gent siguin un descobriment, no?
El que sí tenen en comú és que si tu 2 anys abans o 5 anys abans del cop d'estat haguessis dit qui havia de representar la democràcia, qui és simbòlic de la democràcia o de la defensa de la democràcia, l'últim que haguessis dit és que era un general franquista, un comunista que tenia molt poc de demòcrata, fins i tot dins l'estructura del seu propi partit, i d'una arribista falangista. Aquestes tres persones no haguessis dit que serien la representació més viva de la democràcia. O sigui, que en un cert moment, davant del cop d'estat, ells representen una èpica que jo seria incapaç de seguir. Jo segur que m'hagués amagat sota la taula.
Sí,
no?
Ho tens clar.
Sí.
Quan diu quietos todo el mundo...
Sí, clar, vull dir, el moment que haguessin sortit pistoles i comencin a disparar, pues, i diu tothom al terra, jo segur que hagués anat al terra. I precisament, com que aquesta persona fa algo excepcional, el que es fa és un repàs d'aquell moment. Per què ho fa? D'on ve tot això? I repassant les seves vides, acabem fent un repàs de tot el període de la transició, de lo dura que és, anant fins des del principi de la Guerra Civil, evidentment.
Com ha estat el procés creatiu d'aquesta obra? Perquè està inspirada en la novel·la de Javier Cercas, d'Anatomia d'un instante.
Clar, jo sóc un enamorat d'aquesta novel·la del Cercas, i des del principi tenia ja el calaix, i és amb el Teatre Lliure que ens posem d'acord per fer un projecte comú i que sigui aquesta peça, no? I a més crec que en el període actual que els nostres herois són els herois quasi mitjavals, no? Aquest heroi del triomf, de la conquesta, no? Són més el Cid que un altre tipus d'heroi. Vull dir que els adolescents avui en dia valoren molt l'èxit pel número de likes que tenen els seus seguidors o les persones que segueixen, no? Els meus fills mateixos em diuen, mira, aquest que t'està seguint té tants seguidors. I què fas un amb una etiqueta blava? Diu, com és que el tens, no? Vull dir, per ells té un valor realment gran, no? Potser tornar a repassar aquests altres tipus d'herois que, per exemple, a finals del segle XX va aparèixer, que és aquest heroi de la retirada, no? El que és capaç de renunciar. O sigui, Suárez és una persona que és arribista, que ha anat escalant poder, escalant posicions, fins a arribar un moment que li toca decidir a ell, o sigui, prendre partit i tenir un posicionament ètic. Un posicionament ètic que farà que enterri la mateixa estructura que li va donar amb ell el poder, i fins i tot que perquè aquesta, defensant aquesta, farà que s'enamisti fins i tot amb el rei i amb altres personatges del seu propi partit, i també, evidentment, amb els militars, intentar-los fent entendre que el poder militar ja no existeix, que només existeix un poder civil, no? I trobo que aquest canvi, o sigui, d'una persona que no havia tingut escrúpols mai, de sobte canviï, i hi hagi una reformulació en ell mateix quan es veu obligat a prendre decisions per altres, no? Crec que és bonic.
Has estat en contacte amb Cercas per fer
l'obra,
per preparar-la?
Sí, com sabeu, al voltant del 23F hi ha molta mitologia sobre com estaven implicats, qui estava implicat, què va passar exactament... Tant el Javier com jo, el que ens hem volgut és mantenir molt amb els fets que sabem, no amb els que no sabem, no? Llavors, és impossible negar que el rei va parar el cop militar. Una altra cosa és si ell va estar creant caldo de cultiu perquè aquest cop militar es produís. Perquè hi ha tota una sèrie d'operacions civils, polítiques, just abans, on el rei també hi és implicat, no? Que produeixen que una sèrie de militars decideixin fer aquell cop. O sigui, estan vinculats d'alguna manera, però no és el que diríem crea el cop militar. O sigui, ell realment el pare. Llàstima que no sabés aplicar ell mateix, perquè si algú ens falta encara en una de les coses principals que ens falta en aquest període de transició i que no hem acabat, és justament la desaparició de la figura del rei. Vull dir, que avui en dia no té cap sentit. És més, ens crea desigualtats o ens crea una pedagogia als nostres fills on ens diu que un dels principals persones estarà allà per ser fill de, i encara més perquè va ser posat, el seu pare va ser posat per un dictador, no? No té cap sentit. La figura avui en dia no té cap sentit. I només per crear una certa igualtat, que sé que no l'aconseguirem, perquè finalment els poders econòmics són els que són, però sí, com a mínim, fer-ho veure una mica més, estaria bé que la figura de la família reial desaparegués ja d'una vegada.
De fet, alguns dels reptes que llences al públic al final de l'obra van en aquest sentit. Hi ha una de les frases que parla precisament de l'heroi de la retirada, si no hauria de ser el rei. Com ho dius?
Sí, el rei actual, sí.
Hauria de ser un altre heroi de la retirada?
Sí, sí, vull dir que, seguint el seu exemple, posem el pare, no? I, de fet, fem veure tota la funció al rei Juan Carlos perquè se'n recordi del sacrifici que van fer tota una sèrie de gent, a veure si ell convenç el seu fill, no? Que també es retiri ja d'una vegada. No té cap sentit.
Ara tornem a l'obra, però ja que estàvem parlant de Cercas, tu com has viscut tota aquesta polèmica, aquesta tempesta que una vegada més s'ha generat al voltant de l'escriptor?
Doncs molt, molt trista, perquè jo no tinc el posicionament del Javier Cercas, no sóc independentista, però no tinc tampoc el posicionament del Cercas, però crec que hi ha hagut una campanya bastant desagradable, fins i tot, perquè ell ha pogut accedir a anar a la televisió catalana, no? Finalment ell és un ciutadà d'aquí i se l'ha de poder permetre que s'expressi. I jo no vull una Catalunya on només puguin anar a parlar a la televisió catalana gent que sigui independentista. I et dic, jo no tinc el mateix posicionament del Javier amb tot el que és aquesta temàtica. Crec que és molt més complexa el nostre problema i el procés. Tampoc ara voldria entrar en això, però sí em sap greu que no pugui ser un lloc més dialogant. No?
Tornem a l'obra. Tot això, tot el que va passar al 23F, tots els protagonistes d'aquell cop d'estat, ho expliquen quatre actors, dels quals...
Meravellosos.
Increïbles. Tres van vestits d'unicorn.
Sí.
Clar. Què vol dir això? Per què d'unicorn?
Ostres, et puc contestar moltes coses, te'n contestaré algunes, però una de les coses més boniques que té l'art és no deixar totes les coses clares perquè el teu cap sigui el que treballi. De fet, les grans peces d'art plàstiques és això. No has de donar un significat. Malament quan tot s'ha d'explicar en un programa de mà o amb el títol d'una obra. A vegades pot ser un joc, el títol d'una obra amb la pròpia peça plàstica. El teatre estem molt acostumats a que ens ho donguin tot molt mastegat. I jo ja fa temps que potser estic més en els marges, buscant un altre tipus de teatre, i una de les coses que faig és col·locar elements que tenen una certa estranyesa, que per mi tenen un sentit, i que t'ho podria defensar d'una manera molt fàcil. Te'n diré una totalment absurda. Què fan tres unicorns?
Què fan tres unicorns? M'ho preguntes a mi?
Sí, un, tres, fan un...
Tricorn. Ah.
És una broma, aquesta.
Soc molt dolenta.
És una broma.
Cada espectador que arriba a la conclusió que...
Primer de tot, és una situació en blanc i negre,
sí,
que els hi donen molt de color.
Oh, això està claríssim.
I ells els hi donen color. Sí. Després, si t'hi fixes exactament amb el vestit, sí que són quasi bé d'un arc iris, però sobretot en els seus vestits, si t'hi fixes molt bé, predominen els colors de la bandera republicana, encara que no ho sembli.
No m'hi havia fixat.
Però és per donar-li color a un període que va ser molt gris. És un període en blanc i negre. Encara ho considerem en blanc i negre. I és perquè la televisió era en blanc i negre, el cinema hi era en color, però això... I les imatges són en blanc i negre d'aquell període. No només per la televisió, sinó també pels diaris. I és una cosa que ens ha arribat molt també pels diaris. Per tant, ja que tot és en tan blanc i negre, fins i tot la figura del Suárez, allà per mi era important aquest color i l'estranyesa que suposa.
Per què has volgut fer ara aquesta obra? Dius que el llibre del Cercas has tingut sempre a la mà, sempre a prop. És veritat que aquest any s'han commemorat els 40 anys del cop. És una coincidència d'aquests factors o què més busques? Des d'on et situes tu per fer aquesta obra?
Els 40 anys han estat ben bé una coincidència, però per mi ha estat una manera d'aproximar-me a un problema que tinc jo greu amb la monarquia. I per tant, repassar aquests fets...
Quin problema tens amb la monarquia?
Que no l'aguanto, no la tolero i no vull que els meus fills neixin en un món on hi hagi una monarquia. I ho sé que hi ha molta gent que està per la independència, però si haguéssim pogut posar tota aquesta energia en una república. Espanyol. Ara ja no tindríem rei, perquè haguessin trobat molts més aliats.
O sigui, aquest seria un dels motius principals per fer l'obra.
No, perquè el motiu principal, torno, està dins de la pròpia obra del Cercas. O sigui, mai m'hagués acostat el 23F si la novel·la no hagués estat escrita. I sobretot és sobre el que deia al principi, sobre la complexitat humana. A mi aquesta aproximació que hi ha a la persona, i que la persona no és d'un sol color, sinó que som polièdrics, que tenim moltes cares, que a vegades reaccionem com no voldríem, que a vegades ens posem i adoptem la figura d'heroi sense gairebé ni saber-ho. Aquesta història d'amistats, novel·la, en aquesta novel·la, perquè el Cercas li anomena novel·la, jo tampoc podria dir que és un assaig, toca multitud de gèneres, no? Vull dir, perquè hi ha moments que sembla bèl·lic, sembla una història bèl·lica, quan t'explica estratègica, hi ha moments que és com d'una novel·la d'espies, hi ha moments que hi ha el principal en tot nosaltres, no? Que és l'aproximació humana entre uns personatges i uns altres, no? Hi ha una història d'amor i de desamor i de traïció entre Suárez i el rei que trobo que és molt trista, molt trista. I la veritat és que no l'hem acabat amb aquella imatge de Suárez ja amb Alzheimer, on l'està agafant el rei per darrere i que vés a saber què li deia, perquè no, evidentment no tenia res sentit, vull dir, però aquella... Em faré una última fotografia, no? per anul·lar tot el que va estar al nostre últim període de relació. O la relació aquesta que va haver-hi entre l'últim ministre del Movimiento i el primer secretari comunista. Vull dir, o sigui, trobo que es trobin, que dues persones es mirin als ulls, comencin a parlar aquestes històries de les amistats, no? Que t'enamores de sobte d'una altra persona. No és un amor sexual, sinó que és un amor d'amistat. Vull dir que és aquests amics que tens que saps que quan et quedes amb ells, no? Doncs la panxa se't belluga en totes les papallones perquè tens ganes de veure'ls. I hi ha alguna allà que es crea de recolzament un a l'altre, estan a les antípodes inicialment, no? Que ho trobo... Aquestes són les històries que m'interessen, no? On em situo jo? Quan m'he trobat jo amb això? Com puc jutjar abans i després et trobes que no, que tens unes coincidències amb una sèrie de persones, no? Tot això és el que trobo apassionant i interessant. O sigui, la funció que va per sota la humana, no? O sigui, els actors que tenim, precisament, en fan tots els dies, doncs, la funció la claven bastant, no? Però el divendres passat, per exemple, li van voler donar massa energia, no? I en canvi es va perdre tota la humanitat que hi havia. El dissabte ja ho havien recuperat.
Com
vas venir tu? Però divendres, per exemple, i en canvi quedava com si volguéssim alliçonar la gent, no? I justament és el contrari. O sigui, nosaltres parlem d'uns fets, un moment, evidentment, hi ha uns certs posicionaments en tota la peça, però a mi el que m'agrada és la humanitat, és allà on m'hi trobo, on jo dic, jo tinc alguna cosa d'això, o això jo no ho faria, o allà... Ah, m'ho haig de pensar què hagués fet jo, o on estaria jo. A mi és el teatre que em reconforta.
Fins al 2 de maig?
Fins al 2 de maig, desgraciadament...
Sense tenir una entrada, ja.
Però hi ha una gira molt, molt extensa des de mitjans de setembre, em sembla que és, fins a finals de març, aproximadament, estem de gira.
Estareu voltant per Catalunya, per Madrid?
Per tot Espanya, sí, sí.
Per tot Espanya, per tant, passareu el text del català al castellà.
Hi ha alguns caps de setmana que un divendres ho fan amb una llengua i un dissabte amb una altra. I això...
Això és un experiment sociolingüístic, eh?
Que els actors saben que aquell cap de setmana passa això, els hi cau la gota freda del suor, perquè... És terrible per ells, pobres, però és que és l'única manera de fer-ho, vull dir, i de recuperar el que ha costat la producció.
Àlex, enhorabona per l'obra i moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui.
Gràcies a vosaltres per convidar-nos.
Arribem a 3:15 del matí, ara tornem.
El matí de Catalunya Ràdio, amb Laura Rossell.